12:15 del matí. Avui som molt feliços per la gent que tenim ara mateix en l'estudi. En el Dia Mundial de l'Ictus volem parlar sobre aquesta malaltia i potser, no sé si anomenar-la així, ara li preguntarem a una persona que en sap molt més, la seva cosina germana, que és la lesió cerebral traumàtica. Aquest matí ens acompanyen la doctora Montserrat Bernabéu, cap de l'àrea mèdica de l'Institut Goodman, experta en dany cerebral. Bon dia, Montserrat.
Bon dia, Xavi.
Gràcies per acompanyar-nos. I el Ventura Pons, que tots el coneixem, evidentment, per totes les seves múltiples facetes artístiques, director de cinema, etc, etc, i el seu pacient. Tu ets pacient de la Montserrat Bernabéu.
Sí.
Des de fa 2 anys, quan vas patir una lesió cerebral traumàtica.
Sí, anat tan tranquil amb la bici per la Diagonal i em van tirar a terra.
Et van tirar a terra?
Sí, una xinesa més alta que la Mari Sant Pere, que viu a, em sembla, en Belgrat, i que deia que la perseguia una gitana. Això és el que posa la policia.
I va xocar contra
tu? I vaig deixar allà un toll de sang i em vaig despertar a Sant Pau, a Crítics, i ja vam pensar que m'anava a l'altre barri. I al cap d'unes setmanes em van portar el fantàstic Goodman.
És que fixa't que al Ventura se li dibuixa un somriure quan parla de la Goodman i de la Montserrat. És que jo pensava que ara dirà i se'n va aparèixer un àngel pel camí, que és la Montserrat.
Bueno, no sé, que se'n va aparèixer.
Per telèfon, oi?
Sí.
Per camí no, pel telèfon.
Se li estan posant els ulls vermells i tot al Ventura Pons, s'està emocionant en aquest moment.
No. Emocionant, m'estic viu, estic molt content. M'han tornat a la vida aquesta gent.
Això ha de ser brutal, no, Montserrat? Quan tens un... i en deus tenir una pila, no?, de pacients que, clar, que les coses han sortit bé i que, malgrat l'esforç i la tensió que s'ha passat, el dolor, les perspectives, pensar què serà de mi, com anirà tot, i la cosa es tira endavant i el tens davant i pots parlar amb ell i amb aquesta emoció, no?
Sí, la veritat és que és el motor, no? És el que ens fa, és el que ens fa fer la feina que fem, no? És el motiu és aquest.
Avui dèiem que és el Dia Mundial de l'Ictus. El Ventura Pons no va patir un ictus, però la lesió cerebral traumàtica que va patir ell per un cop fortuït, és una caiguda amb la bicicleta, s'assembla molt, no, a l'ictus?
Bé, la veritat és que les dues coses són dany cerebral. Les dues coses són una lesió en el cervell. El que passa que el mecanisme és diferent. En un traumatisme craneal, és, com la seva paraula diu, és un cop al cap que fa que es produeixi una lesió dintre del cervell. En tant que l'ictus, el que és una alteració sobtada de la circulació d'una part del cervell. Té que veure amb la circulació. I, per tant, de l'arribada d'oxigen a aquella part del cervell. Llavors, aquella part del cervell es fa malbé. Té una lesió. O sigui, els mecanismes són diferents.
O sigui, com hi arribes, diguem-ne, és dues coses diferents.
Dues
una
coses
és
diferents.
Absolutament fortuïta, que et pot passar caminant pel carrer o assegut a casa teva, i l'altra necessites un traumatisme.
L'altra necessites, bàsicament, tenir una sèrie de factors de risc. Que això és el tema de l'ictus, no? Justament avui és el Dia Mundial de l'Ictus, i també aquest any la Marató de TV3 va destinada justament a l'ictus, i penso, doncs, que val la pena incidir en aquest tema, no? L'ictus, realment, hi ha uns factors que són factors que el predisposen, i d'aquests el 90% són factors que els podem evitar. Per tant, penso que el millor tractament de l'ictus avui per avui és la prevenció.
L'última vegada que vam parlar d'aquesta malaltia amb la Núria Hart, precisament en Antena, va haver-hi molta gent que es va interessar i que ens va enviar els seus missatges. També vull transmetre als oients que tenen les línies obertes al 902-47-700, al twitter.com/via lliure, facebook.com/via lliure, al correu electrònic via lliure@raco.net, també per explicar-nos les seves històries i els seus dubtes, també, fins i tot al voltant de la malaltia.
Tens tota la raó. Jo recordo que ens van trucar, ens van explicar històries realment molt commocionadores.
Sí.
I recordo que una d'elles ens explicava que podia explicar que havia tingut un ictus gràcies a que la persona al costat havia reaccionat a temps, havia pogut reconèixer els símptomes d'un ictus i l'havia portat ràpid a l'hospital. Per què és tan important, durant les primeres hores, córrer cap a l'hospital i que ens miri un especialista?
Això és especialment cert en el que denominem l'ictus isquèmic, aquest ictus que impedeix, diguem-ne, hi ha algú, sigui un trombo o sigui un èmbol, que impedeix l'arribada de la sang a una part del cervell. Aleshores, és tan important, perquè si bé l'ictus abans no tenia tractament, avui per avui, el que es fa, si es pot agafar a temps, i a temps, vull dir, dintre de les primeres 4 hores i mitja després de l'inici dels símptomes, si tu recanalitzes aquesta artèria que ha estat obstruïda, per la causa que sigui, la sang torna a passar per l'artèria, torna a arribar a la zona del cervell, i si bé hi ha una part de lesió que potser ja no podem recuperar, n'hi ha una altra part molt gran que es pot recuperar. Per tant, la discapacitat que es pugui generar o els problemes que puguin aparèixer després d'aquesta lesió seran molt menors si ho identifiquem a temps i actuem a temps. Per tant, és tan important aquestes 4 hores i mitja de temps.
El Ventrop, on s'aixecava el dit, que no sé què volies comentar al respecte d'aquesta qüestió.
No, jo no puc dir el nom de la persona perquè no estic autoritzat, però hi ha un actor molt, molt, molt gran i molt, molt important que en va tenir un fa 3 mesos.
Mm. La Sílvia Bascal va tenir un ictus també, ben jove.
No, un actor, aquest m'ho ha explicat a mi, que li va afectar, es va quedar sord.
En aquell moment...
Es va quedar sord. Li van arreglar i al cap d'una setmana portava uns pinganillos i va seguir treballant.
Imagina't. Tanmateix...
Cap d'una setmana. Tipus,
però això va ser, perdona, autodetecció? O
li... No ho sé. No ho sé, però m'ho he explicat. Això ha passat aquests 3 o 3 mesos.
Jo el que volia explicar-vos és que, clar, aquest és de difícil identificació. Perquè jo el que sí volia deixar clar és que hi ha uns símptomes que sí que han de fer pensar en l'ictus i que són de molt fàcil identificació. Com són, per exemple... el que una persona comenci a parlar malament, que tingui una desviació de la cara...
Si balbucegen, o... desviació de la cara, què vols dir? Que
quan somrius, un llavi, el somriure és asimètric, es veu fàcilment.
Sí.
Això també és amb la paràlisi facial.
Exacte, perquè comporta una paràlisi facial.
També has tingut una paràlisi facial, Ventura, però no té res a veure amb el cop de la bici.
No, res.
D'acord.
Jo vaig notar bevent aigua. M'ho vaig notar i vaig anar a tenir mitja cara penjada.
Vale.
I vaig anar ràpid al
aquest
metge.
Aquest pot no ser un ictus, òbviament, perquè hi ha altres causes de paràlisi. Però una desviació del somriure, una dificultat per parlar o que no s'entén el que la persona està dient, una dificultat per moure un braç o una cama, aquests són signes que t'han de fer activar ràpidament el que en diem el codi ictus. És a dir, trucar al 112 i activar codi ictus i endavant. QES, ja tenim el codi activat, que no és cap problema.
O sigui, això va per totes les famílies que puguin sospitar en un moment donat. Montserrat, no sé si recomanaries que, per exemple, una persona que tens al davant, una persona gran, un avi que tens a casa i que veus que alguna cosa està passant, dir-li somriu, per exemple.
Sí.
Això seria una solució.
Sí.
Perquè amb el somriure ja veus clarament que allò no està funcionant bé.
Exactament.
I llavors, exactament. 112 i el codi per endavant.
Exactament.
I a partir d'aquí són 4 hores i mitja, dius, clau.
És clau. De totes maneres, el clau és activar l'ictus, perquè una vegada l'ictus està activat, tots els serveis sanitaris, pre- i hospitalaris, ja saben que s'ha de córrer. Per tant, aquests mecanismes ja funcionen, i més a Catalunya estan funcionant espectacularment bé. Ara bé, és aquesta alarma, és a dir, moltes vegades la gent diu, és que no parla gaire bé, o, ai, no puc moure gaire el braç. Bueno, a veure, vaig a dormir, a veure si demà encara ho tinc o no. Malament, perquè si és un ictus ja han perdut l'oportunitat de millorar aquesta situació, revertir-la.
De totes formes, quan s'activa aquest codi, moltes de les vegades passa via Goodman o és altres centres hospitalaris i les primeres atencions són altres bandes?
Exacte, les primeres atencions són en altres bandes, són hospitals d'aguts, concretament a Catalunya està molt ben organitzat el circuit i les guàrdies per poder donar resposta immediata a que quan aquest pacient arribi es diagnostiqui quina n'és la causa, i si, perquè penseu que l'ictus pot ser per causa isquèmica, que diem de no arribada de sang, o per causa hemorràgica, que llavors és òbviament una hemorràgia. Els tractaments són diferents.
I és pitjor una o l'altra?
Són diferents, és molt més freqüent l'ictus isquèmic, però molt més freqüent que l'hemorràgic. L'hemorràgic té més incidència en gent jove, l'isquèmic en gent gran. Són diferents i els dos tenen tractaments molt diferents. L'hemorràgic és un tractament habitualment quirúrgic, l'isquèmic és un tractament que diem amb un fibrinolític, que és una substància que es posa a nivell arterial de cara a poder dissoldre aquest tap que no deixa passar la circulació.
Seria com un atac de cor al cervell, per entendre-ho? Més o menys.
Sí.
Ara, quan feies una referència, crec que ha estat important això. Dius, hi ha un tipus d'ictus que afecta sobretot gent gran i una que afecta més a gent jove. Perquè jo crec que molta gent que ens pot estar escoltant ara i que es consideri jove, deu pensar, no, un ictus no el tindré, perquè sóc jove. Hi ha un tipus d'ictus que et pot...
M'estàs mirant a mi, clar. Sí.
No, evidentment, és joveníssima. No, però vull dir... però hi ha un grup de...
No sabeu el que es veu allà.
Com?
No sabeu el que es veu al...
No, ja m'imagino.
Al Goodman.
Però crec que és important dir-ho, no?
Molt important.
Perquè que una persona...
Amb canalla.
Com, perdona?
Amb canalla, amb gent fent surfing, amb gent que han caigut jugant a bàsquet... Veus que era cosa tremenda.
Ventura, tu quan va passar aquest accident amb la bicicleta que et van portar a Goodman, tu quant de temps trigues a recuperar una certa normalitat?
Bé, jo quan em vaig despertar a Sant Pau, tenia mig cos immobilitzat, estava absolutament amnèsic i no sabia lligar paraules.
No podies parlar, llavors?
No. Vaig trencar els ulls, metges davant meu, amics, no? I vaig dir, ara sí que te'n vas. I mira, he sortit més content que mai.
Però has hagut
perquè viure és un privilegi.
Aquest ha sigut el canvi que... Per tu has tingut un canvi absolut a la seva vida?
No, m'ha accelerat més les ganes de viure, que ja en tenia moltes.
Hi ha hagut una acceleració de ganes de viure, sí?
Sí. I he sortit una cosa d'això, que em diuen tots els amics, amb un sentit de l'humor que ja el tenia abans. Però ara és que és allò de que m'agrada molt riure. Deu ser allò de que val més riure que plorar.
Home, clarament. Depèn de quin tipus de plor, també. Depèn de quin tipus de plor.
No, plorar però... també és bo. També tot és bo, el sí, que sí. Demani el cos és bo.
El que em comentaves de l'edat, de l'edat d'ictus, penso que... Vull agafar una mica la paraula perquè penso que és important. L'ictus, en realitat, sempre, ja fa anys, es ve considerant com una malaltia de gent gran.
Sí, correcte.
I és cert, perquè doncs, l'ictus isquèmic, conforme l'edat augmenta, el risc augmenta també. Per dir-te, doncs, a partir dels 55, cada dècada es dobla la incidència d'ictus.
Com, perdona?
A partir dels 55, cada dècada que passa, es dobla la incidència d'ictus. Però clar, dels 60...
Per tant, de 55 a 65 ja tinc el doble d'opcions de tenir un ictus,
sí,
dels 65 a 75.
Són baixes, i després a partir dels 75, com que ja has anat doblant, a partir dels 75, el factor de risc és molt més important. No? Això és així, però darrerament... i jo crec que els motius els podem parlar, si vols, més tard, ha augmentat molt la incidència d'ictus amb gent jove. Vale? I aquest és un aspecte que cal considerar, perquè llavors és un problema de salut i un problema social també. Igual que és, per exemple, el traumatisme craneal. El traumatisme craneal és la principal causa de discapacitat en la gent jove. L'ictus és la principal discapacitat de l'adult, vale? Però no del jove. Però ara ha augmentat aquesta incidència. Hi ha articles, per exemple, que parlen... A mi em va sorprendre un que vaig llegir últimament, un ara del 2016, que deia que la incidència d'ictus isquèmic, que és el que és més freqüent amb gent gran, ha disminuït, la incidència ha disminuït en un 18% des del 2000 al 2010. Un 18%. Però que si mirem per franges d'edat, entre els 65 i 85 anys ha disminuït un 27%, més de 85 anys ha disminuït un 22%, i en canvi entre 45, entre 40, no sé què posar, 40 i 60 anys ha augmentat un 40%. És a dir, globalment ha disminuït un 18%, però ha sigut a costa de la disminució en gent molt gran.
I això per què passa?
Probablement perquè...
Estils de vida?
Sí. Jo crec que part dels factors de risc que coneixem, com són la hipertensió arterial, el colesterol, la diabetes, etc., són factors que a nivell de salut primària estan molt ben controlats i amb la gent gran estan molt ben controlats. S'han fet polítiques de salut molt bones al respecte. Però què passa amb la gent jove? Hi ha hagut incidència, un augment d'incidència també de trastorns del colesterol i tal amb gent jove, augment de la diabetes amb gent jove, hàbits. Fumar, drogues, les drogues il·lícites també són un factor de risc important en la gent jove. L'estrès en l'àmbit laboral, per exemple, èpoques de crisi, de competir en l'àmbit laboral, tot això és un factor que...
Jo faig una llista i tot això com estàs apuntant...
Ho passes, tu.
Tens més... Bé, no, sí, també, una mica sí.
Home, drogues il·lícites no, tot, que les hores d'antena les aguantes...
Per això
dic,
sí,
un dia no farem un control de dòping.
Només amb la fruita.
El tema de les drogues ha canviat molt. Perquè bé, quan era jove et foties un porro i no passava res, un haixis o no, d'això. Ara es veu que fins i tot amb l'herba, com que la cultiven artificialment i d'això, és perillosíssima, eh? Jo conec un cas molt greu.
En tot cas, per tota la gent que ens estigui escoltant i que pensi com puc prevenir-ho jo, eliminant totes aquestes conductes de risc.
És que precisament també hi ha un altre dels articles sobre l'impacte de l'ictus recentment que diu això, que el 90% dels factors que condicionen o que poden augmentar el risc d'ictus són modificables i són prevenibles. Per tant, es pot controlar. I què és de controlar? Bàsicament, hàbits de vida, dieta. Estem seguint dieta mediterrània, però també estem farts de sentir i campanyes sobre l'altra incidència de l'obesitat infantil. Exacte. Ara en aquesta època, o sigui, en aquesta època en la que vivim, i campanyes com de prendre 5 peces entre vegetals i
fruita.
Exacte, al dia. És a dir, quan ens estan venint això amb una dieta mediterrània que tenim, que ja hauríem de prendre de per si, doncs és perquè realment no ho estem fent. Per tant, aprofitar la dieta mediterrània, que per això estem en el Mediterrani, seguir uns hàbits doncs, d'exercici o d'activitat cada dia, i després controlar doncs, colesterol, hipertensió arterial, diabetes, malalties cardíaques, que també són causa d'ictus, etc. És a dir, portar bé tot el que són els factors de risc.
Vale, hem dit la prèvia, i has dit els les quatre hores i mitja primeres són importants. Què passa si no s'agafa a temps? Quines conseqüències pot tenir un ictus, o el cas del que li va passar en el Ventura Pons, que avui està també amb nosaltres? Què pot passar a aquella persona si no se li agafa a temps?
Bé, les conseqüències de l'ictus depenen tant de l'extensió de la lesió com d'on està localitzada aquesta lesió. Si aquesta lesió està localitzada en el costat esquerre, en l'hemisferi esquerre, que en diem del cervell, que sol ser el nostre hemisferi dominant, doncs llavors tens una paràlisi del costat dret del cos i...
Permanent.
Permanent, amb més o menys grau, depenent de l'àrea d'extensió de la lesió, i una... el que en diem des del punt de vista tècnic una fàsia. Una fàsia vol dir que la persona té problemes per comprendre el llenguatge i per generar-lo, és a dir, no es pot comunicar d'una forma útil. Aquest és un problema molt invalidant, la fàsia, quasi bé més que la hemiplegia, i és molt poc conegut per la gent del carrer. Quan tu preguntes a algú què és una fàsia, la gent no t'ho sabrà dir. És molt poc conegut, sí o no, Ventura?
I tant.
A tu et va passar, tenies problemes també de comunicació?
Sí, parlant.
Sí.
Parlant.
Però mira... aquí estem.
Exacte.
Vull dir que no cal perdre l'esperança, el que cal és actuar ràpid, amb totes,
sí,
perquè
senyor.
Quan vaig tenir la paràlisi facial també va ser 15 minuts i ja ho tenia.
Sí.
Resolt.
Ventura, en el teu cas, tu saps si va haver-hi algú concret que va recollir, que va trucar al 112? No has sabut mai?
No ho sé. I no ho sabré mai. No ho sabré
mai. De qui va ser el responsable d'activar tot el protocol?
He llegit... l'informe de la policia, però... I després, quan vaig sortir del Goodman, vaig anar amb un altre amic metge a mirar si quedaven rastres de sang que allà...
Diagonal. Què dius ara?
Sí.
A on va ser, exactament?
Diagonal Llúria.
Diagonal Llúria.
I jo anava tan panxo amb la meva bicicleta per moure'm una miqueta, perquè tota la vida he anat amb bicicleta. Mai havia caigut. I puc dir que mai he caigut. El que passa és que em van tirar a terra. I molt burro. Hi ha una cosa molt important amb anar en bicicleta, el casc. Perquè en aquest país només diuen fins als 16 anys. I escolta, això ho tens per tota la vida.
No, la closca és la mateixa feble. Per tothom.
Sí. És molt feble. Doncs aquest país s'hauria de fer una legislació, qui sigui, dient que tothom ha de portar casc, igual que la moto, si és el cap.
Has tornat a anar en bicicleta, Antoni?
No,
mai
no
més.
Puc anar a dir. Emocionalment, caput.
Bueno, no.
Quant de temps vas estar a la Goodman treballant amb la Montserrat?
Bueno, bé, eren ells que em feien...
Bé, treballàveu junts.
No, em sembla que em portava el doctor León, que
exactament,
és estupendo.
Exactament.
La gent de la Goodman, els que et fan fer els exercicis... I m'ha quedat amistat amb dues persones d'allà. I a més, com que una era la famosa periodista del País... la Rosana, venia molta gent a veure-la amb ella i a mi, que pobreta, encara està tocadeta. I aquesta li va passar dormint.
Home, si t'agafa dormint, clar, és molt més complicat, clar, una
òbviament,
situació així.
Sí. Si t'agafa dormint, el problema és que llavors no sabem quina és la finestra de temps que ha passat, que ha transcorregut des de la història.
I més a vosaltres, ella va venir de Madrid, us va venir a Madrid i ara...
Comentava que les seqüeles, si t'agafa al costat esquerre, eren la miplegia dreta, si t'agafen al costat dret, doncs, òbviament, la paràlisi és de l'altre costat, perquè va creuat, la part motora, però que, òbviament, l'ictus no solament pot ser a nivell cerebral, sinó també a nivell del tronc de l'encèfal o del cervellet, i aleshores la clínica és més de trastorns del moviment, problemes de motrius de la parla, no tant de generar el llenguatge, sinó de dificultat per articular. I problemes de deglució, i no ens deixem, tant en el cas del traumatisme craneal que parlàvem amb el Ventura, com en el cas de l'ictus, els problemes cognitius i de conducta. De fet, el cervell és el que determina com som, com responem davant del nostre entorn, de les problemàtiques que se'ns presenten, i problemes d'atenció, de memòria, de concentració, de planificació, funcions executives, o problemes de conducta en forma doncs, de apatia o a vegades inquietud, fins i tot agressivitat, irritabilitat, mala tolerància a la frustració. És a dir, hi ha problemes cognitius i conductuals que doncs, es deriven d'aquesta lesió en el cervell.
Ara que parlem de rehabilitació, hi ha hagut mençó experts en això, jo volia preguntar-li, doctora Bernabeu, fins a quin punt es pot fer un pronòstic de millora d'algú que ha patit un ictus o una lesió cerebral traumàtica, perquè al final el cervell és plàstic, es pot anar redefinint, però no sé si us mulleu a fins a quin punt pot arribar la persona.
En el cas de l'ictus és com més senzill, perquè les lesions són més homogènies, perquè tenen a veure doncs, amb un territori vascular. Aleshores, pot ser més distal o més proximal, la lesió pot ser més petita o més gran. Llavors, tant des del punt de vista de la lesió a nivell de proves de neuroimatge com la clínica que presenta el pacient ens permet tenir a nosaltres uns paràmetres per poder determinar pronòstic. Habitualment l'ictus és pronòstic funcional a 6 mesos. Els primers 6 mesos són vitals per l'ictus. En el cas del traumatisme cranioencefàlic és una mica diferent, perquè hi ha una gran heterogeneïtat de lesions.
Bravo!
Són lesions molt, molt diferents, no hi ha dos traumàtics iguals. Pot afectar qualsevol estructura del cervell. L'edat influeix també en el pronòstic, el nivell educatiu previ influeix en el pronòstic, és a dir, hi ha molts factors que influeixen en el pronòstic i aquí es fa molt més difícil. I en el traumatisme cranioencefàlic sí que el primer any, durant tot el primer any, és un any el que considerem doncs, clau per fer rehabilitació. Aquesta és l'altra que us volia comentar.
Rehabilitació.
Rehabilitació. És a dir, tant en l'ictus com el traumatisme cranioencefàlic. Està demostrat en els dos casos que, igual que no es pot perdre temps a la fase aguda perquè després les conseqüències a nivell de funcionalitat de la persona són molt més severes, amb la rehabilitació igual. És a dir, quan abans es comenci la rehabilitació, millor serà el resultat funcional a llarg termini. Per tant, es recomana ràpidament començar el tractament rehabilitador.
Avui, que és el Dia Mundial de l'Ictus, hi ha diverses activitats que es fan, oi, Núria, en diversos punts de la ciutat.
Sí, ens quedem a la capital catalana perquè, si us interessa el tema, voleu saber més, fins a les 8 del vespre hi ha la Carpa Ictus a la plaça Sant Jaume de Barcelona, amb informació, videojocs, també un taller de plàstica per pintar un cervell de color blanc, i durant tot el dia hi haurà actuacions de corals, cantautors, una activitat que organitzen conjuntament, aprofitant aquest dia, la Fundació Ictus i l'Associació Superar Ictus Barcelona.
Dèiem al principi que serà la marató d'enguany, una feinada de por que tindreu a l'Institut Goodman, també relacionat amb
això. I col·laborem.
D'alguna manera.
TV3, però nosaltres amb el que podem i amb el que se'ns sol·licita, allà estem.
Una última cosa, Ventura. Tira'm això, Dani.
I'm an actor.
So tell me, Berenc.
Estàs a punt d'estrenar pel·lícula?
Sí, bueno, ja hem fet la premiera a Bogotà.
Oh, quina joia.
Oh, quina joia. La setmana vinent es veurà un tinyent amb una setmana que em fan. Mm-hmm. I l'estrenem, la presentem a la premsa el dia 10, el 14 dilluns fem una preestrena pels amics, però pel públic surt el dia 18 a tot arreu, sobretot als Països Catalans. I ens en anem, almenys la Teresa Gimpera i jo, que sí. La Teresa Gimpera té 80 anys,
I tant.
Fet 130 i pico de pel·lícules, està perfecta. I deu, coco, no vegis. anem a Valls, perquè la pel·lícula passa entre Valls, Barcelona i Los Angeles.
Deus pensar-hi, no?, ara que parlem de l'accident que vas tenir. Cada pel·lícula deu ser un regal brutal, no?, ara mateix.
Sí. Aquest any ja n'he fet dues, perquè ara n'he acabat una altra després d'aquesta.
Vinga, i anar fent.
Sí, no, i segurament encara en faré una abans de final d'any, que té que veure amb la memòria.
Però estem a 29 d'octubre, Ventura?
Sí. Abans d'acabar l'any.
Sí.
Dos mesos.
Sí.
Ets molt ràpid, Ventura.
No, perquè ho tinc rodat.
Ah, ja ho tens rodat. Bé, ben fet.
Puc triar dues coses. Ja s'ha sorpresa.
Ventura Pons, t'agraeixo moltíssim que ens hagis
gràcies a haver anat al Goodman.
Correcte.
I gràcies a la sanitat pública d'aquest país, que és extraordinària.
I que l'hem de mantenir.
Home, el problema és on està el dinero.
Sí, ja.
No? Que ja ho sabem tots on està el dinero, bandarres.
Montserrat Bernabeu, ha estat un autèntic plaer cap de l'àrea mèdica de l'Institut Goodman que ens hagués acompanyat aquest matí. Ventura, un autèntic plaer també.
Moltes gràcies
a vosaltres.
Passen 7 minuts de 2:15 del matí, fem una aturada i ara tornem.